Avui a Fora d'Hores, un treball radiofònic del Laboratori de Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Les mil i una nits, un recull d'històries de l'Índia, Pèrsia, el Pròxim Orient i Egipte.
Acompanyats per Xerassat, junts ens endinsem en les històries que nit a nit han aconseguit captivar el sultà. Tot comença quan el sultà, Xariar, descobreix que la seva dona li és infidel. Encegat per la ira i la traïció de la seva esposa, la mata. Des d'aquell moment, el sultà desconfia de totes les dones. Cada dia es casava amb una nova noia, però a l'arribar a l'alba, del dia següent, la matava. Però vet aquí que Xerassat no està disposada a acceptar el seu destí com una esposa més. I així, hi havia una vegada...
Aleshores, tu et creus tot el que et diuen?
No dic això. El que dic és que per alguna raó ho diran.
I quina ingenuïtat, Xerassat. Tu et creus que el Simbad és un superhome i d'això no n'hi ha.
En canvi, les superdones sí.
Clar, i superpardals, i supergegants d'un sol ull, i cavalls marins, tot el que vulguis. Però en quin món vius, Xerassat?
És evident que són exageracions, però, sultà, el món és ple de coses inusuals, coses estranyes... Gent molt gran, bèsties de totes les formes i
sí,
mides.
Clar. I els següents seran micos que parlen. Doncs ella, més té, sisplau.
Doncs...
No em diguis, No m'ho puc creure. Micos que parlen, no m'ho puc creure.
No, parlar no parlen, però només els falta això. Són molt intel·ligents, els micos.
En aquella illa, on van a parar, en Super Simbad?
Sí.
Però... No t'han enganyat, Xerassat? S'han quedat amb tu ara. Ara, de veritat, digue'm qui t'ho ha explicat tot això. Mira, tu t'avorries abans de venir aquí, eh? Tu tenies molt de temps lliure.
Ah, d'acord. Així és com et prens les meves històries reals, els meus fets verídics. Mira que ja no et contaré més.
Va, podeu retirar-vos. Ai, Xerassat, m'ho passo bé amb tu. Però digue'm... Què és el que li va passar a aquell pobre desgraciat?
No, perquè et riuràs de mi.
Ah, parla. Aquesta sí que ha de ser grossa. Explica'm. Vols més té?
Sí, per favor. Recorda que són una mena d'al·legories, que no s'han de prendre literalment.
Sí, el que faci falta. Però tu explica'm.
Doncs és que es troba un vell una mica estrany.
Estrany? I, clar, arribar a la illa amb aquella fusta. I trepitjar la sorra
de la platja. I es sent l'home més afortunat del món. Segons després, tornava a ser l'home més desgraciat de la Terra.
Clar.
Perquè...
I el següent seran micos que parlen.
Per fi. Terra ferma. Aquí estirat, podré recuperar l'alè. Que ja no puc més. Ja em sento millor. Però on dec ser? Sembla que no hi viu ningú per aquí. A més de fruita i aigua no me'n faltaran pas. Sort. Ja veurem. Que bo. Això ressuscita qualsevol. Per Alà, gràcies per salvar-me un altre cop. Aquesta nit la passaré aquí i demà ja exploraré altres contrades. Apa, doncs. A descansar un xic. Em sento molt millor avui. A veure qui trobem per aquí. Apa, mira quin riuet. No sembla gaire profund. Però què és allò d'allà? Sembla un home. Sí, sí, és un home. Ei, senyor. Sembla que m'ha vist. Ja vinc, senyor. Quin home més estrany. No ha dit paraula. Sembla gran. Però si va mig nu. Qui fa així vestit aquí? Bon dia, bon home. Que potser sou un nàufrag com jo? Vaja, aquest home no diu ni mu. Potser és mut. Maleït sigui una persona que em trobo i no parla. Què feu per aquí, bon home? Com hi heu vingut a parar aquí? I què li passa? Què vol, que l'ajudi a travessar el riu? Pobre home, intenta demanar-me ajuda. Aquesta és la meva. L'ajudaré i Alà sabrà com recompensar-me. No patiu, jo us ajudaré a travessar. Vingui aquí, agafis. El portaré sobre les espatlles. Apa, som-hi. Ostres, sap lo prim que és aquest home. I Déu-n'hi-do, no és precisament una ploma. Apa, ja hi som. Bon home, ja podeu baixar. Que estrany, no em deu haver entès, potser. Ja podeu baixar, si us plau. Ja som a l'altre costat. Eps, no, què passa? Les cames d'aquest vell es tornen negres i aspres. Per Alà, quina recompensa és aquesta? Quin mal bèstia! Deixa'm estar, se m'enganxen els seus peus. Quin fàstic! Surt, bèstia! Fuig! Que m'ofegues, maleït siguis! És inútil, m'he convertit en la inseparable muntura d'aquesta bèstia. He d'aguantar aquesta bèstia nit i dia. Mengi, dormi, o el que sigui. Això és una tortura! Això és inaguantable per Alà. Envim la mort, si us plau. No vull viure aguantant aquesta bèstia i portant-la allà on vol, per no sentir el dolor de les seves estrebades. I allò? Semblen vinyes. I tant que ho són. I ben carregades de raïm. Madur. I ufanós. Apa, en aquestes carbasses buides reposaré el suc de raïm i tindré el vi que em faci oblidar les penes. Boníssim. Sort he tingut de trobar aquestes vinyes. No sé què faria sense ell. Com aguantaria aquesta angoixa i aquesta bèstia que porto enganxada i que no para de cridar i esbufegar com un animal. Hop. Vinga, aiem una mica. Bèstia? T'agrada, eh? Vinga, una miqueta més de vi. Vostè també em vol, eh? Teniu i bebeu tal com vulgueu. Ja veureu què veu, sentiu. Opa. Serà mala bèstia? M'he quedat sense vi? Mira com s'està posant aquest miserable. Quin plaer que sent. Eps, què fa aquesta ara? Sembla que vaig a caure. Oh, gràcies. Gràcies, per fi, sóc lliure. Aquest maleït s'ha emborratxat i caigut inconscient a terra. Ara és la meva oportunitat. Aquest ésser diabòlic no mereix viure. No puc permetre que faci passar més penúries a ningú. T'he maleït. No tornaràs a fer-me patir aquesta tortura a ningú. No et mereix altra cosa que la mort. Uf! Ja és ben mort. Més val que fugi d'aquí i torni a la platja. Aquests fruits, aquesta aigua, esperaré que algun veler em rescati. Però no penso apropar-me més a les profunditats d'aquestes contrades. Vés a saber quins altres mals m'hi puc trobar. Ai de mi, amb tot el que he passat a la meva vida, i aquí estic una altra vegada. He tornat a salvar-me. Però què faré ara? On vaig? No sé si sobreviuré molt de temps en aquesta illa, però encara que ho aconsegueixi, què faré aquí tot sol? Em tornaré boig. Hauria de ser el bulliciós mercat de Bagdad, venent les meves mercaderies. Pobre de mi. Amb el que m'ha costat guanyar-les. Què donaria per tornar?
Allà, mariners, cap a la costa!
Però, què escolto? Un vaixell. És un veler.
Atracarem en aquesta illa per recuperar forces.
Ei! Aquí! Aquí! Veniu! Sí! És a vosaltres! Aquí! Veniu!
Mireu! Hi ha algú més a la costa! Hola, senyor! Cal podem ajudar en alguna cosa?
Sí, sisplau! Estic sol i no sabeu tot el que ha passat en aquesta illa. Primer, una parella d'ocells en roc volien menjar-nos, a mi i a la resta de la tripulació. Després el vaixell se va enfonsar i aleshores...
Tranquil, home, tranquil.
Aleshores van llençar... Clar, la neu s'enfonsar. I jo, doncs, sort que hi havia una taula de fusta. Els rocs van tirar una pedra i el vaixell se va enfonsar. I per això, sort que hi havia una taula de fusta.
A poc a poc, que no hi ha pressa, que no marxem.
I quan creia que per fi havien sobreviscut, va aparèixer aquell home, aquell vell pelut allà. Amb aquelles potes fortes que s'agafava...
Pep, un moment. Com? El vell del mar? T'has enfrontat al vell del mar i has sobreviscut? Com ho has fet? Explica.
Explica.
El vell del mar? És aquest el seu nom? Doncs, no sé... Era un ancià que semblava mut i bé, jo vaig creure que necessitava ajuda per caminar i el vaig ajudar i...
I què? Vinga. No et paris, què et va fer? És veritat que és tan ferotge com diuen? Que t'aixafa com una boa?
Bé, no exactament. Me'l vaig pujar a les espatlles. I aleshores ell no volia baixar. L'havia de portar d'un lloc a un altre. Era com el seu criat, però pesava tant. I no baixava mai de la meva esquena. Vaig arribar a desitjar la mort. Sí, tan pesarós era el meu destí i que l'em perdoni per allò. Bé, però al final el vi va fer que caigués a terra begut i perdut. I aquí estic.
Molt bé, així es fa, no? I li vas donar una bona pallissa de ben segur.
Sí.
Doncs això és l'important, home. Festegem que has burlat la mort de mans d'aquell vell del mar.
Tres hurras pel nostre amic Sinbad. Hip, hip!
Hurra!
Hip, hip!
Hurra!
Per cert, et deia Sinbad, no?
Sí, senyor. Sinbad el marí.
Molt bé, doncs. Alegra't, Sinbad el marí, perquè no hauràs de patir més. Et vens amb nosaltres.
Molt gustosament. Gràcies, senyor.
Doncs vinga, no perdem el temps. Puja a la nau i serveix-te tu mateix tot allò que necessitis. Ens dirigim a la ciutat dels simis. Vinga, mariners, arrieu les veles! Doncs ja hi som, la ciutat dels micos.
Per què l'anomenen així, capità?
Veus aquelles muntanyes, Simbad? Aquelles que s'aixequen al voltant de tota la ciutat?
Sí.
Doncs estan habitades per tota classe de micos. Diuen que és freqüent que baixin a la ciutat. Així que no us despisteu ni us separeu del massa del vaixell. Està clar?
Sí, capità!
Doncs vinga, recolliu els vostres trastos i anem al mercat. No hi ha temps per perdre.
Quins teixits!
Miri, miri, senyor, miri quina qualitat. Que li agrada, és barat, només 10 dinars.
No, no, gràcies. Però fixa't tu, tenen de tot. A veure aquells fruits, que exòtics. Aquesta no les havia vist mai a la vida.
Vol provar, senyor? Miri, és molt suculenta.
Gràcies. Sí que és suculenta, sí.
Que en vol més? 2 dinars i li dono sencera.
No, no, ja està bé, així, gràcies. Ja tinc suficient. Quin poble més encantador. I quins carrerons. A veure què hi haurà per allà. Quines casetes. I que amables semblen les gens de per aquí. Ai, a veure què hi ha per allà. Quina hora deu ser? Crec que hauria de tornar al vaixell, però si els meus companys volen marxar abans que es faci tard. Però... i el vaixell? Juraria que hem atracat per aquí. I on serà la resta de la tripulació? La veritat és que no m'he creuat amb cap dels mariners mentre tornava. Ai, no. Digue'm que no. Que no m'han tornat a passar. Un altre cop no. No se m'ha pogut escapar el vaixell. No pot ser. No m'he pogut quedar en terra de nou. Capità! On esteu? Mariners! El vaixell. Però on és el vaixell? Merda. Em sembla que aquest... que aquell de lluny és... no pot ser. És el veler. D'acord. Un altre cop m'he quedat en terra. I ara què faig?
Que puc ajudar-lo en alguna cosa, senyor. El veig angoixat.
Què em podries dir on puc trobar un lloc on allotjar-me? És que el vaixell en el que viatjava ha marxat sense mi i totes les meves coses estaven allà. Si algú pogués donar-me aixopluc aquesta nit, a canvi podria servir-li d'ajuda. Sóc fort. Puc carregar qualsevol paquet que em proposi.
Va, no es preocupi, bon home, vinga a casa meva. Jo li donaré aixopluc, almenys per aquesta nit. La meva família l'acollirà amb molt de gust. I demà ja veurem.
Moltíssimes gràcies, senyora. Sort que encara queden ciutadans hospitalaris en aquest món. Li prometo que l'ajudaré en tot el que calgui.
Bé, sí, no perdem més temps amb el xerramec i tot això. I va, segueix-me. Ja mirarem com puc aconseguir-te una feina o qualsevol cosa, però tu què saps fer?
Doncs jo, la veritat és que no sé fer res. Sempre m'he guanyat la vida com a comerciant. Vaig comprar un vaixell i he navegat per mig món, però no sé cap ofici.
Bueno, si és així, vine amb mi. Tinc alguna cosa que et podria ajudar.
Una cosa? Quina cosa? Quin tipus de feina m'ofereixes? Bona dona.
Agafa aquest sac. I el mateix que jo faci, ho fas tu.
D'acord, però on em portes? I per a què serveix aquest sac?
Tu fes el mateix que jo faig. Mira, ara amb el sac, ho veus? Amb aquestes pedres, ho veus?
Sí, uf, com pesen.
Va, no et queixis tant. I emple tot el sac de pedres. Ràpid. Però corre, va.
Per què? I per què són aquestes pedres? Vinga, dona, digue'm alguna cosa. No serà il·legal això, oi?
Va, prou xamarrameques. Carrega el sac i vine amb mi. Va. Allà, veus allà a l'interior del bosc? Ho veus tot? On estan aquelles palmeres a la muntanya?
I què hi ha allà, senyora? Per què són aquestes pedres?
No facis soroll, ara. És el mateix que això, però sobretot no facis soroll.
Què fas, bèstia? Per què llances aquesta pedra? Faràs enrabiar els micos. No sents els seus crits?
D'això es tracta. Prova tu també. Ja veuràs ja com ho responen.
De veritat? Però no ens atacaran?
Fes-me cas, agafa una pedra i llança-la amb jo. El sents? Del moment?
El moment de què? Ah! Què ha sigut això? Un coco! És un coco! Ens ha llançat un coco!
Ara ho entens? Enrabiem els micos, llançant-los pedres i així ens contesten amb cococos. S'ha d'anar amb compte. Això sí, et poden obrir el cap. Vigila! Segueix! Segueix! Llenços més pedres i corre, 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 cocos, corre, agafa
sí,
cocos.
Sí, ho intento. Ups, que en veu un altre.
Corre.
A la teva esquerra, vigila.
Va, va, corre, que aquí ve un altre. Oh, guardes, guardes ràpid els cocos als sacs.
Ja
que
va,
no
ja
queden
va.
Prou pedres, va, va.
No és fàcil, ja vaig, però no és fàcil.
Vinga, de pressa, és el moment de marxar. Vinga, agafa el sac, corre i corre. De pressa, que et segueixen.
Falta molt, crec que no aguantaré gaire temps més amb el sac a sobre. Hi ha aquests micos que pesats.
Corre, però corre, fes un ultra pas fort, que crec que sí som. Ja està, hem arribat. Això? Això és casa meva.
Uf, m'has ficat en un bon embolic, però està divertit. Crec que podria acostumar-me a guanyar-me la vida així.
Doncs no se'n parli més. Pots quedar-te a casa meva fins que trobis una altra cosa, clar. Jo et portaré cada dia amb mi a buscar cucos i així tu els podràs vendre després al mercat.
Gràcies de tot cor. No sé com agrair-te la teva hospitalitat.
Va, va, no cal que m'agraeixis tant.
Ja ho veus, Imbat, que la meva fortuna ha crescut com l'escuma en els últims moments. Però en d'altres ho he perdut tot.
Senyor, voldria disculpar-me per haver dubtat de la procedència de la seva fortuna i haver-lo jutjat sense conèixer-lo bé.
No et preocupis, amic meu. De jove, jo també era temerari i atrevit com tu ara.
Em dona una gran lliçó amb les seves aventures, senyor. Però digui'm, com és possible, doncs, que ara estigui aquí explicant-me la seva història si vivia feliç a la ciutat dels simis? Per què va tornar?
Ai, Matt... En poc temps ja enyorava la meva estimada Bagdad i necessitava tornar a la meva terra. Passava els dies comerciant, però desitjava que arribés alguna nau iraquiana. Un dia, per fi, vaig aparèixer aquell vaixell que em portaria a casa. Jo ja havia acumulat una enorme fortuna. Em vaig acomiadar de la meva família, que m'havia acollit, i vaig tornar a Bagdad carregat de riqueses i cocos. Un cop a casa, vaig adorar Allah i com a fidel servidor seu vaig repartir els meus guanys en obres benèfiques. Així vaig passar els següents mesos i em sentia tranquil perquè havia ajudat els meus germans amb part dels meus guanys, però aquesta tranquil·litat no duraria gaire temps.
I així acaba el cinquè viatge de l'intrèpid Sinbad.
Encara queda una mica de te.
Gràcies, Xariar. Fresquet. No li passa a vostè que quan arriba la primera claror de l'alba un fred recorre el cos?
És un moment de canvi de cicle. Una altra lluna que passa. Un altre dia que l'ens deixa gaudir. Potser l'últim. Aquest calfred és un avís de que el temps passa. Mai en va. I de que tot té un final.
Sí, suposo que qui sempre dorm a aquestes hores no es planteja aquestes coses. Bona nit.
Bona nit.
Sultà?
Sí.
Bona nit.
Sí, bona nit.
Bona nit.
ei, Xerassat?
Xucram. Aquesta menta és encara més fresca que la d'ahir.
Xerassat, jo volia saber si estaves bé, si et trobes bé aquí a Palau.
La veritat és que estic molt bé, Xariar. La vida aquí és molt fàcil. Els seus servents em tracten molt bé. Menjo bé, dormo bé, passejo per uns jardins que són un món d'olors i colors de flors, sorolls d'animalets...
M'alegra saber-ho. Jo vull que estiguis bé.
Només trobo a faltar la meva família. Si un dia pogués anar a veure'ls...
Però, Xerassat, ja et vas acomiadar d'ells. És normal que enyoris la teva vida passada. Però ara tens una de nova.
Bé, realment no els enyoro molt. Cada dia i a totes hores, vull dir. Perquè és com si cada dia morís i tornés a néixer. Però sí, en penso. Em sento una altra persona quan m'endinso pels jardins del palau. És com si la meva vida anterior no hagués passat o hagués estat un somni.
A mi m'agrada molt tenir-te aquí. No només per conèixer els increïbles viatges d'en Simbad, sinó també per escoltar la teva dolça veu.
Igualment em mataràs, fill d'una bruixa. Com podries? Doncs tot semblava que aquesta vegada Simbad ja no tindria forces per noves aventures, que els luxes i comoditats i la família i els amics l'impedirien enrolar-se novament. Però un dia, el Simbad va rebre la visita d'una colla de marxants amics que li explicaven anècdotes dels seus viatges i no se'n va poder estar.
És increïble. Com pot ser que m'hagin enredat altra vegada? En veritat, m'he enredat tot sol amb aquestes històries que explicaven. Però qui no voldria tornar a viure aventures? Perdoni, senyora, sap quan té pensat fer-se la mar, l'amo del vaixell?
En poc temps, noi, en molt poc temps. Sóc jo la mestressa d'aquesta nau. Falten pocs homes per tenir tota la tripulació a punt. Que voldria un passatge amb nosaltres?
M'agradaria anar amb vos, si Alà ho vol. Serà tota una experiència. Mai havia viatjat en un vaixell on la Raix fos una dona. És molt estrany trobar una dona en aquesta professió. Tinc aquests fardells d'aquí per fer negoci. Té espai a la nau?
No et preocupis, noi. Deixa'ls aquí, que un dels meus homes ho pujarà tota la nau.
Quin mar tan tranquil. Quina costa tan inhòspita. Però fa dies que veig la capitana amb una altra cara. Em fa patir. Bon dia, capitana. Que la miri per la seva vida.
Bon dia, Simbad. Com has dormit avui?
Bé, molt bé. Amb un mar tan tranquil no es veu a força la nau i un dorm com un mort.
És veritat. Tu pots creure, noi, no, que no havia fixat, que no m'havia fixat en que n'hi ha ni una trista onada. ni una brisa de vent. Res, res de res.
Què li passa, alguna cosa? Porta dies amb mala cara. I no crec que sigui pel menjar del cuiner, ni perquè estigui malalta. No, crec que hi ha alguna cosa que la preocupa.
Bé, a veure... Et seré franca, Simbad. Porto dies que no sé ni on anem ni d'on venim.
Que no sap d'on venim? De Basora?
Ai, noi, això sí que ho sé, però el que no sé és cap on anem. He perdut el rumb de la nau i aquestes aigües són noves per mi. Mai havia estat navegant per aquí.
Vaja, en poques paraules ens hem perdut.
Doncs sí, noi. I em fa tanta vergonya, però hauré de dir-ho a la resta de la tripulació.
No es preocupi, dona. Si tan sols estem perduts, ja trobarem una illa que ens indiqui.
Això espero, Simbad. Pel bé de tots, això espero.
Oh, no! Arrieu les veles! Agafeu-vos fort! Calau us guia en la pròxima vida!
Estem perduts! Aquesta tempesta es trencarà la nau! Per Alà ens portarà directament als esculls! No!
que la sigui amb mi i cuidi miri de la meva família.
Un altre vaixell mercant trencat per una tempesta i jo sento un nàufrag agafat desesperadament a un altre tauló per salvar la vida. Però no vaig ser l'únic. Els meus companys més afortunats foren arrossegats per l'aigua cap a la platja. Quin paratge tan sinistre. La platja estava plena de naus trencades, víctimes dels anteriors naufragis. A l'explorar l'illa vam trobar un riu que naixia a l'interior de l'escudella i anava a endinsar-se a les entranyes de la muntanya. Vam admirar aquest riu durant hores. No era perquè estàvem morts de set, sinó perquè el fons era pavimentat de perles, jacints i altres pedres precioses.
Un riu pavimentat amb pedres precioses?
Sí, estimat Imbat, pedres precioses.
Doncs segurament tu i els teus companys vau replegar forces pedres per si algun dia tornàveu, no? Pel que escolto, aigua teníeu, però menjar... Vau poder caçar o pescar alguna cosa?
Sí, aigua tota la que volíem. I el menjar ens va matar.
Us va matar el menjar?
Vam replegar tots els queviures que varen trobar en les caixes procedents dels naufragis i ens vam assegurar d'administrar-ho. Però van passar els dies i els queviures aquests devien portar molt de temps perquè els supervivents van començar a emmalaltir i poc després a morir.
Estava enverinat el menjar?
Home, pot ser enverinat, no, però estava en males condicions. Pensa que nosaltres, amb les defenses baixes, menjant poc i en mal estat, va potenciar que afloressin les malalties entre nosaltres i poc després morien. Quasi cada dia havia d'enterrar un o altre, fins que tan sols vaig quedar viu jo. Ja havia enterrat els meus companys quan estava a la platja d'aquesta maleïda illa, cavant la meva pròpia tomba a la platja enfurismat per haver tornat a viatjar. Beneït. És que sóc un beneït. Sempre acabo igual, a punt de morir-me. I ara estic aquí, en aquesta illa, cavant la meva tomba, perquè sóc l'únic i ningú podrà fer-ho per mi. Però què dimonis faig? Per què malgasto energies en fer la meva tomba? Quan encara no tinc ganes d'anar a parar estirat en aquest forat? Per què no faig una barca amb un arbre caigut i navego per aquest riu? Ai, Alà, per què no em fas brillar el cap abans? Enllestit. Ara ompliré la barca amb les poques provisions que encara queden, les bosses amb les pedres precioses, perquè mai se sap. I ara, riu avall. Qui ho anava a dir? El riu és empassat per la muntanya. Quina pau i quina tranquil·litat. Quin descans. Quin...
Quina llumenet.
Quin gorgoteig més tranquil que s'escolta per aquí dins. Ai, que bé dormit. Estava tan cansada de tants dies cavant tombes que ho anava a dir que veuria el sol i podria estirar les cames. Escolto gent.
És la llam, serà. Te l'agarra amb sala gela?
No entenc res. Perdona, no parles el meu idioma?
Tu qui ser? Tu venir panxa muntanya?
Per favor, si em doneu alguna cosa de menjar, us explicaré tot el que vulgueu, però per favor, menjar. Els indígenes em van parar un plat i després d'haver menjat i explicat la meva aventura, em van convidar al seu poblat a conèixer la seva governadora.
Tu anar a poble, tu coneix governadora, ella ser sàvia, ella ser bona, ella ser justa, ella ajudar, ella parlar bé teva llengua. Oh, sàvia reina, presentar a tu Simbad Marí, trobar a camp, prop camps, en dones ell està adormit.
Que la sigui amb vos, m'han dit que parla bé el meu idioma.
Sense cap problema, i també l'entenc a la perfecció. Benvingut al meu poblet, és humil però treballador. M'han dit, perquè a mi també m'arriben coses a les oïdes, que vens d'un país molt llunyà. M'agradaria que m'expliquessis coses del teu país, si no és molèstia.
Cap ni una. Tenint en compte que m'heu salvat la vida, i com a mostra d'agraïment, agafeu com a obsequi aquestes pedres precioses que tinc. Serà un regal com a símbol de la nostra amistat.
És molt amable. És un bon gest de la teva part.
Doncs, jo vinc d'un lloc anomenat Bagdad, on per viatjar pel mar has d'anar a Bassora, que és el port mercantil més important del meu país. I el meu califa és qui mana en les meves terres. Té un sistema de governació senzill, però eficaç. Tracta de fer pagar el qui és ric una mica més i el que té menys s'ha de buscar la vida.
Un home que mana. Has fet que et miri amb tot això que m'has explicat aquest home. Quan tornes a Bagdad, cosa que no dubto, m'agradaria que li entreguessis al teu califa un regal de part meva.
No serà cap molèstia. Serà tot un honor per mi entregar-li al meu califa un regal vostre.
Moltes gràcies, Simbad. I ara, descansa a la teva habitació. Seràs el meu convidat tot el temps que calgui. No pateixis, descansa. I recobra forces per quan trobis algú que t'acompanyi al teu viatge de tornada. Segur que ho necessitaràs.
Simbad va acceptar la petició de la governadora i s'hi va quedar, a l'espera d'una oportunitat per tornar a Bagdad. La governadora li havia encomanat una missió i l'havia de complir. Havia d'esperar un vaixell de la seva llunyana terra i dirigir-se cap al port de Bàssora. Ja despunta l'alba, espòs.
Com? Quin encanteri li has fet a la nit perquè el sol s'hagi adelantat.
Encara que...
De tota manera, ja estic cansat. Demà continuem. Seguim demà, Xerassat.
M'expliques allò del califa.
Bona nit, sultà.
Bona nit, Xerassat.
Thank you.
Xerassat.
Bon dia, espòs. Espero que hagueu descansat, perquè el dia d'avui ens depara un viatge per mar cap a Bàssora.
Què? Tu no marxaràs a cap lloc. Tu has de quedar aquí i complir amb el teu destí, que tan àvidament estàs evitant.
Em referia a Simbad. Per fi va trobar una nau que es dirigís a Bàssora i...
I va tornar a casa, ric un altre cop. Però segur que uns dies i el seu afany de cobdícia podrà amb ell i s'embarcarà en un nou viatge, no?
Cobdícia? A cas meu ha estat escoltant, sultà? O estàveu dormint mentre jo parlava? Afany de perill, d'aventura. Per això es va fer famós en Simbad. A cas vos, encara que més ric que ell, teniu aquesta inquietud? L'inquietud de buscar-se l'aventura és una cosa que es porta a dins. I el seny i l'humilitat de Simbad va ser el que el va salvar. Creieu que vos us hauríeu ensortit de tots els perills tot sol?
Jo no tinc afany d'aventura. Jo... No em plantegis aquest tipus de preguntes. El que jo vull dir és que jo m'hauria conformat amb la sort que ha tingut Simbad fins ara i amb les muntanyes de riqueses que ha obtingut i em quedaria bactat. Res de més viatges i més perills. Calar no sempre està guarint-nos.
Però recordeu, espòs, que no viatjava a Bàssora per tornar a casa, sinó per entregar l'obsequi de la governadora al califa. Va esperar, esperar i esperar... I no triga gaire temps en arribar un vaixell.
En arribar un vaixell que tenia la intenció de dirigir-se cap a Bàssora. No vaig dubtar. Vaig agafar les bosses amb pedres precioses que encara em quedaven, el regal pel meu califa que la governadora em va entregar i la meva bona cara per fer el viatge de tornada.
I vas tornar bé en aquesta ocasió?
Bé, molt més que bé. Vaig tornar més ric que abans. Els meus amics m'estaven esperant. Els meus familiars estaven cada vegada millor. Però en aquesta ocasió no em podia quedar gaire temps a Bagdad.
Per què? Vas engrescar-te en un altre viatge pel mar?
En un viatge, sí. Però no pel mar. Havia de complir una importantíssima missió. Havia de sol·licitar audiència a Sa Majestat, el califa Harun Harashid.
El regal de la governadora...
Ara has caigut. Doncs sí, el regal. Estava en l'audiència per entregar el regal després d'explicar la meva història a Sa Majestat en una cambra plena de riqueses i luxes.
Simbad de Bagdad, conegut com Simbad el Marí. Tu, que em portes un regal d'illes exòtiques, de gent... amb el cor més suau que la pell d'un nadó. Vull que els meus cronistes plasmin tot el que has dit per escrit i que ho deixin a la biblioteca. Vull que tothom s'assabenti de les teves peripècies, del teu valor i de les illes que has visitat. El teu coneixement és digne de ser recordat.
Gràcies, Sa Majestat. És tot un honor aquesta tasca que ha encomanat els seus cronistes. Que Alà protegeixi la biblioteca.
Que Alà així ho vulgui!
Així, ara pots trobar part de les meves històries en la biblioteca del nostre califa.
Qui ho anava a dir? És impressionant totes les coses que t'han passat. I com una darrere a l'altra s'ha pogut sortir ben parat.
Sí que és veritat. I com sempre, vaig tornar amb els meus. I les riqueses que em sobraven les vaig donar a obres de caritat. Crec que en aquesta ocasió van reparar el terrat de l'escola i l'hospital.
Tu i les teves bones obres, mai t'oblides dels més necessitats, no?
No, mai. Sé d'on vinc, però on he caminat i on vull anar a parar. Imbad, si vols, començo a explicar el meu darrer viatge.
El teu setè i últim viatge?
Sí, Imbad, el meu últim viatge. Estava jo a Bagdad com sempre, avorrit com una ostra, i com les altres vegades, em vaig fer la bossa rumb a Bàssora i després em vaig fer a la mar. Però el temps ja havia fet mella en el meu cos. Ja no era tan jove ni tan fort com abans. En aquest setè viatge, tot anava com la seda fins que vam deixar enrere Sin. Llavors, una forta tempesta ens espantà.
Una tempesta?
Sí, una tempesta com cap altra. Per això, no és el que més por em va fer. Van ser uns peixos enormes els que ens van fer tremolar les cames.
Uns peixos enormes? Però on estàveu?
Segons el capità, ens trobaven en la regió anomenada Terra dels Reis, on les seves aigües eren poblades per peixos horribles i gegantins.
I els peixos van trencar l'embarcació?
No, Imbat. Per sort, aquests peixos no ens van empassar vius. Va ser una onada la que va fer trencar el vaixell. Jo, com t'he dit, ja no era tan jove com abans, però no sé com ho vaig fer. Em vaig agafar amb força a un tauló de fusta i vaig arribar a una illa. Allà no volgué que cap més tripulant salvés la vida. Estava jo a la platja de l'illa quan...
Ah, Sinbad, Sinbad. Sempre amb un tauló de fusta a la mà. I sempre allà posant-te algun bé a la mà. Ei, i el xai d'ahir? Que n'era de bo, eh?
Boníssim.
I ara deixa'm endevinar-ho. Agafat aquella fusta, el Sinbad va arribar a una illa.
Sí, sí, Xariar. Vostè és molt intuïtiu. Un cop allí...
Sí, sí, espera, espera, espera. Deixa'm dir. Tot seguit es va trobar amb uns elefants, amb dues trompes i un drac que expulsava diamants.
No exactament, però sí homes voladors.
El que faltava, homes voladors.
Recorda que era el seu últim viatge.
Ja ho sé, i realment m'apassiona, Gerassat. Crec que són històries que parlen de la vida a propòsit d'experiències extremes.
Exacte. En moments crítics és quan sorgeix la personalitat i caràcter de cadascú. El Sinbad era un lluitador, un vividor i una bona persona.
Una bona persona, però en quin sentit?
En el sentit d'algú que sap que un dia tot acabarà.
Portava dies a la deriva. Per sort, en aquesta platja desemboca un riu. No faré com l'altra vegada de cavar la meva tomba. Em posaré a fer un bot i navegaré riu endins. Quina fam! Em sento molt feble. Vinga, Sinbad, que tu pots. Rema una mica més. Potser arriba un poblet. Em sento tan feble. Crec que pateixo visions. No sé. Pot ser veritat que estic veient pescadors. Pot ser. No sé. No sé si podré sortir de la canoa tot sol. Però, on sóc?
No pateixis. Ets a casa meva. Vas arribar navegant pel riu en un bot. Crec que ni et deus en recordar que portes uns dies a casa meva.
Perdoni totes les molèsties. No es preocupi, que ara mateix me'n vaig a trobar un hostal o una altra cosa que pugui fer.
Però què dius? Calla, calla. No diguis tonteries. No ets cap molèstia, tu.
Però deu invertir molts diners en mi. Jo encara no li he donat res pel menjar que m'ha donat o per la roba que porto.
Que m'ho vols tornar amb diners? Doncs, noi, no et preocupis. Quan et recuperis, podem anar a vendre el teu gènere al mercat.
El meu gènere? Però si vaig perdre totes les meves mercaderies al vaixell, no es va salvar res. A què es refereix?
No et preocupis. Quan et milloris ja parlarem. Sinbad, sé que ets un comerciant, però aquestes són les meves terres i les conec millor que tu. Si vols, puc vendre't la teva mercaderia.
Moltes gràcies. Així podré veure com ho fan en aquesta regió. No entenc per què ha fet portar la canoa que havia construït en la platja. I ara tothom se la mira amb bons ulls. Pot ser... Ja, ara caic. És sàndal. Vaig construir la canoa de sàndal i es fa pagar car.
Sinbad, he aconseguit un bon preu d'aquest d'aquí, però et proposo un tracte. Jo et compro la teva canoa.
No, i ara? Si volia els diners per donar-te'ls per la teva hospitalitat. Si és així que tu vols, te la regalo.
I ara? No t'has adonat que sóc la cap del gremi de comerciants? Es tracta d'un negoci. I els negocis són els negocis, cap regal.
D'acord, veig que tu saps tancar els tractes.
Sinbad, tinc una proposició a fer-te i m'agradaria molt que l'acceptessis.
Clar que sí, per vostè el que sigui.
M'agradaria que et casessis amb la meva filla. Passaràs a formar part de la meva família i m'agradaria molt que així fos. A més, et quedaries tots els meus béns i el meu títol de cap del gremi de comerciants. I com hauràs de treballar, podràs viatjar, no et sentiràs tan lligat. Bé, no fa falta que em contestis avui. Pensa-ho, crec que és un pas important, però que sàpigues que...
Perdona'm, no prenguis el meu silenci com un mal auguri. En tot cas, en tot aquest temps t'has portat tan bé amb mi que no et puc dir que no. Em casaré. Em vaig casar amb la seva filla i vam ser un matrimoni feliç fins que va morir l'anciana que també m'havia cuidat.
I va morir de vella?
Va morir perquè Allah ho volgué. Després de la seva mort, jo em vaig fer càrrec del seu rang com a cap dels comerciants. A poc em vaig familiaritzar amb la gent de la regió. Em vaig adonar d'una cosa ben curiosa que els passava als homes.
Tan sols als homes?
Sí, tan sols als homes. Un cop al mes, patien una increïble metamorfosi. De l'esquena, els sortien dues ales enormes.
Unes ales? Homes amb ales, com els ocells? I volaven?
I tant que volaven. S'anaven volant i no tornaven fins al cap d'unes hores. Un dia vaig veure que un conegut del poble també era un ocell, home. Li vaig demanar que em portés a fer un vol pujat a coll vell.
I et va dir que sí? Vas volar?
Sí, em va dir que sí. Estava jo a uns centenars de passes del terra quan vet aquí que... Jo creia que era el més increïble del món quan vaig cridar sense pensar-ho. Que Allah Totpoderós em vegi! M'ha beneït amb la seva glòria! Una llengua de foc va sortir del cel blau i va estar a punt de fer-nos caure. Però el meu portador es va agafar tant, es va enfadar tant que va baixar en picat i em va desar al cim d'una muntanya. Allà em teníeu, abandonat a una muntanya. Però no era moment de lamentacions. Caminant pel bosc, em vaig trobar per art de màgia a uns nois que semblaven...
Que Allah us guard.
Perdoni? No sé si es molesta, però em podríeu dir qui sou?
Som servents d'Allah Totpoderós. Guaita el bastó que ens ha lliurat.
Sembla fet d'or, no? Em deixes veure'l? Però de què estar malament dels ulls? Perquè em sembla que acaben de desaparèixer d'aquest parell. Ai, Allah, millor que segueixi caminant. Però què dimonis?
Auxili! Socorro!
Ja vaig, ja arriba! Mort!
Gràcies. Un cop al cap. Què és això? Un bastó d'or?
Sí.
Bueno, ben fet. És igual de dur que el cap de la serp. Segueix-me.
Aquella dona em conduïa a un descampat on es trobaven tots els ciutadans amb ales, fins i tot el conegut que m'havia abandonat a la muntanya. Vaig pregar-li que em tornés de volta al poble. Em va obligar a prometre-li que no parlaria en tot el viatge, cosa que vaig fer.
I no vas poder obrir la boca?
Doncs sí. Quan vaig arribar a casa, li vaig explicar a la meva dona tot el que m'havia passat. I vet aquí, que ella va ser qui m'explicà que els homes que patien aquesta metamorfosi era perquè et feien tractes amb el diable.
Amb el diable? De debò existeix això? Però si pensava que era un mite per fer por als nens.
Per què creus que van aparèixer una llengua de foc quan vaig anomenar Alà? El que tractem amb el diable no poden nombrar el Totpoderós en va.
Que Alà escolti això.
I ho va escoltar. Jo després d'assabentar-me d'això em vaig sentir encara més fort de lloc. I com tantes altres vegades m'havia succeït, anhelava la meva estimada Bagdad. Però en aquest cas tenia una bella esposa.
La va matar?
No, i ara? Amb quines coses surts tu ara? No, vam xerrar sobre el meu neguit i vam decidir vendre totes les propietats.
Per tornar a Bagdad, no?
Sí, i en aquesta ocasió jo vaig tornar molt ben acompanyat.
Clar, amb la seva esposa. I com va anar el viatge de tornada?
Massa bé. Tranquil i ràpid. Els vents ens foren favorables i en poc temps vam arribar a Bagdad.
Xerassat va clarejar fa temps i hem continuat viatjant i viatjant amb el Simbad.
Volia posar-lo sa i estalvi, perquè deixar-lo en situacions tan precàries em deixa inquieta.
M'han encantat aquests dos últims viatges. Crec que mostren un Simbad més madur, més segur de si mateix, conscient del que aprèn i gaudint de tot el que li passa.
Una adaptació radiofònica de Les Mil i Una Nits, produïda pel Laboratori de Produccions Radiofòniques de Ficció i Entreteniment de la Universitat Autònoma de Barcelona. Preproducció:
Arnau Cancé i Clara Fuster.
Documentació:
Verónica López, Carolina Mercè i Laura Pérez.
Guionització:
Jara Loureiro, Sara Martínez, Cristina Olivas, Andrea Terès i Lluís Mas.
Realització:
Neus Medina i Xènia Pozo.
Control tècnic:
David Carrillo.
Sota la direcció d'Àngel Rodríguez. Fora d'hores.